Meteoambient amb José Luis Gallego.
Meteoambient i Meteoterra. Sumem esforços, sumem espai. Comencem amb la sintonia de Meteoambient, però hi tenim els dos cracs, és a dir, el José Luis Gallego i el Jordi Puig. José Luis, què tal?
Molt bé.
I d'aquí uns minuts sentirem la sintonia del Meteoterra. Jordi Puig, què tal?
Molt bé.
Perfecte. Avui tenim de convidat el Xavier Escudé, que és cap de gestió al territori de la Fundació La Pedrera i responsable del programa Xarxa de Pagesos. El tema Xarxa de Pagesos, nou projecte per a contribuir a la sostenibilitat ambiental. Estem referint-nos sobretot a una àrea extraordinàriament sensible, humanitzada, envoltada de totes les infraestructures possibles, però que sobreviu. És l'àrea dels productors d'horta i fruita al voltant de l'àrea metropolitana de Barcelona. Algunes consideracions
sí,
prèvies?
Molt interessant, perquè la gent...
Bé, pobre Xavier, sí, que jo l'he presentat.
Tarda.
Bona tarda.
Bona
José
tarda,
Luis. Que jo és que quan dic directe de cara a barraca el José Luis...
Ja, anem. Jo ja vaig a rematar, ja vaig cap a l'àrea. Ell és el Messi, va al córner amb la pilota i jo sóc el Suárez. Vaig allà a veure, a esperar-la.
Carai.
El tema de la gestió del territori, del territori humanitzat, del territori on hi ha activitat, jo crec que és un dels temes capdals quan parlem de conservació i protecció de la natura, de la biodiversitat, el que vulguis. Perquè hi ha un cert papanatisme, això és molt del Martí Boada, de pensar que la natura no es pot tocar, que la natura és un lloc que s'ha de deixar i que s'ha d'abandonar i tancar en parcs naturals, en reserves integrals... Clar, això és el fàcil, no? És a dir, retirar l'activitat humana i la natura. Però clar, és que hem de conviure amb les
és
activitats.
És que som natura. El que passa és que som l'espècie, teòricament, molt teòricament, més evolucionada.
Per això aquest projecte el trobo, primer, per començar molt adient, i després molt interessant, perquè pot ser un laboratori d'experiències molt interessant.
Mm-hmm. Jordi.
Bé, simplement dic que aquest projecte el conec molt de prop i penso que és molt interessant perquè el que està fent és fer servir una eina, que és l'agricultura ecològica, per buscar un objectiu, que és l'objectiu principal de la part de territori de la Fundació, que és preservar el medi natural. Per tant, estem fent servir un vehicle, que és l'agricultura, per arribar a un objectiu que és protegir aquests entorns tan sensibles, aquests espais periurbans que necessiten una gestió complexa i que hi interactuen molts actors. I en aquest cas, doncs, la Fundació crec que ha trobat el kit, que és aquest vehicle, per portar-nos, doncs, espero, a una àrea metropolitana més sostenible, més verda i productiva.
Xavier, jo ahir, un company de feina fèiem el comentari, ostres, el Baix Llobregat ja no hi cap res més, clar, l'aeroport ara que si es vol ampliar, etc. I jo feia la consideració, l'aeroport, dic, Reus i Girona, dic, l'aeroport quedarà inundat en 4 dies, vull dir, això és sí o sí. I deia, bueno, és que és igual, dic, i l'horta, i el d'això, bé, l'horta, és que l'horta, pobreta, i era com... una persona que desconeixia el sentit i el valor precisament d'aquesta preservació.
És curiós perquè en mengem tots, no? I estem en una societat que tenim tan a prop la producció i tanta diversitat de productes, de fruita, de verdures, fins i tot projectes, doncs, que intenten recuperar varietats que no trobem a les botigues, que ens sembla que això es fa sol, no? que apareix del no-res. I darrere hi ha un col·lectiu, doncs, que s'esforça molt per tenir aquest producte a taula. És un col·lectiu que menys tenim la majoria de la societat, i és un col·lectiu que ho passa malament, perquè a nivell hi ha com aquesta guerra de preus, on quan anem a buscar-la la volem bona i barata, no? I això, doncs, no té en compte.
I estèticament falsament perfecta.
Exacte. Que ens allunya de la realitat de la producció agrícola. Des de la Fundació busquem mantenir el patrimoni natural de Catalunya i creiem que a cada àmbit territorial hi ha solucions diferents, hi ha eines diferents. Com deies, José Luis, hi ha zones on cada vegada hi ha menys gent que faci producció primària, però no hem d'oblidar que els nostres sistemes que tenim, els nostres ecosistemes, són tots fruit de la interacció de persones i natura, no? hi ha filosofies que diuen que les persones i la natura és el mateix, no? Que formem part d'aquest sistema, però de fet no serien els paisatges com són si no hi hagués hagut aquest ús de tradicional i extensiu dels territoris.
Aquest concepte holístic fas bé d'assenyalar-ho, perquè és, jo crec que és la clau, entendre aquest concepte, que home i natura estem units.
Formem part d'un sistema. Llavors, tot el que és la producció agrícola, que la tenim tan a prop del punt de consum, és a dir, creiem molt en el producte de proximitat, amb el quilòmetre zero, i curiosament no cuidem, no mantenim aquestes zones productives a prop dels centres de consum. Per tant, aquest projecte va orientat una mica a intentar ajudar a que tingui un valor afegit, és a dir, que el productor es guanyi millor la vida, tingui millors eines per continuar sent rentable, no? O rendible en aquesta guerra comercial.
I aquest és el repte, la convivència?
Creiem que és una qüestió de, per una banda, planificació urbanística, això és un altre àmbit, però sí que és una feina on podem donar suport als productors perquè puguin produir d'una manera més eficient, és a dir, utilitzant producció ecològica, que nosaltres hi creiem molt, perquè equival a menys pesticides, a menys fertilitzants, a menys contaminants que arriben als nostres sistemes naturals, i, per tant, creiem que també ens arriba un producte amb més qualitat que el consumidor, doncs, també estarà disposat a pagar una miqueta més, de manera que es guanyi una mica més bé.
Ara fa poc convidàvem aquí els responsables del nou pla metropolità, l'actualització de l'any 1976, sí. I s'esponjava, i la idea era continuar esponjant i preservant territori, i això que deies, aquest preservar i posar-hi aquestes illes verdes en el sentit estricte, era molt important.
Meteoterra amb Jordi Puig.
De fet, no és només una qüestió de mantenir un patrimoni, sinó és també pensar on la majoria de persones que viuen al voltant d'aquesta zona metropolitana van a passejar. És a dir, aquestes zones agrícoles tenen una funció no només productiva, sinó de benestar de la societat. És a dir, el que la gent puguem passejar, alguns al gos, altres a prendre l'aire de matí o de vespre en una zona agrícola estèticament agradable, amb una qualitat, amb una biodiversitat, això en genera benestar, i cada vegada tenim més evidències de la connexió.
Això l'Eudald Carbonell ho explica molt bé, és a dir, la tria que feien els nostres avantpassats a l'hora de fer assentaments humans hi tenia molt a veure amb el confort. Amb el confort fins i tot això visual, la paradoxa que vivim avui dia és que estem convertint el nostre entorn, que abans era molt confortable, en un lloc cada vegada més inhòspit. És per això que des d'alguns àmbits es parla d'involució en aquest sentit, no? És a dir, estem convertint l'entorn que fins ara havia estat confortable, que això era un delta magnífic, un delta dels dos rius, una plataforma deltaica, estem parlant de magnífica, amb un lloc amb una pressió urbanística que s'ha estat absolutament caòtica, i amb un aprofitament industrial que jo crec que ha ofegat l'activitat agrícola. Tot així, tenim un parc agrari amb uns productes excel·lents, no, Lluís? És a dir, donen uns...
Jordi,
tenim una producció d'altíssima qualitat.
Lluís Puig,
sí.
Has dit.
Sí, sí.
Carai.
És el meu pare.
Sí, d'acord.
No sé per què m'ha vingut.
No fos un altre Lluís Puig.
Sí, sí, sí.
No estic a l'exili de moment. Sí, doncs, no, jo volia comentar que el paper de la Fundació també és estructurar el sector. És a dir, a l'àrea metropolitana és on precisament el sector agrícola està més desestructurat per tot aquest context que hem dit, i tot el que està fent la Fundació crec que va en aquest sentit, és a dir, a tornar a crear una estructura bàsica perquè els productors puguin vendre, puguin associar-se, puguin gestionar totes aquestes variables que passen en aquest context metropolità d'una manera més eficient. I les dades són evidents, vull dir, amb 21 productors que han entrat a formar part del projecte, 400 hectàrees, que és pràcticament el 20% del total de superfície agrària d'aquestes comarques metropolitanes. Per tant, és un impacte brutal. I sobretot, i això sí que m'agrada dir-ho, és seguretat alimentària. És a dir, ara estem en un context de petroli barat, però quant costarà d'aquí 10 anys portar aquestes verdures d'on s'estan portant ara? si no tenim aquests espais, què passarà? Per tant, per mi també és molt important, a part de la qualitat del paisatge, de la salut, tenir molt en compte això, la seguretat alimentària, i crec que la Fundació això ho té claríssim.
Sí, sí, ho tenim clar. A més, apuntaves el tema de la comercialització i coneixent una mica el sector, anant indagant una mica, anem veient que el productor que està plantejant passar a producció ecològica, doncs té una sèrie de barreres, no? Una és el tema de paperassa, l'altre és el tema de producció de dubtes, no? És a dir, quines eines puc fer servir i quines eines no puc fer servir, quins productes puc utilitzar i quins no. I per una altra banda, on col·loco el meu producte? És a dir, el petit productor té accés a una quantitat de consumidors, però si associem uns quants d'aquests productors amb una plataforma de comercialització, que en aquest cas hem muntat des de la Fundació amb altres entitats d'inclusió social, el que hem generat és una oportunitat de donar llocs de feina a joves, doncs, amb qüestions per estudis o per poc accés al mercat laboral o famílies desestructurades, que el que estan fent és preparar aquestes comandes que fa la gran distribució, aquesta venda de producte ecològic, a partir d'aquests, ara ja són gairebé 35 productors d'horta i verdura ecològica, que el que s'està vehiculant és cap a la gran distribució.
Molt bé.
Què t'anava a dir? Anècdota personal. Néstor Gómez, el nostre redactor aquí, meteoròleg, etc, etc, fa pocs mesos ens convidava a Gavà, ell és de Gavà, al restaurant del carrer Major 36, un restaurant amb producte quilòmetre zero, i ens van oferir uns espàrrecs. Jo ara vaig fer 53 anys pel dia de Sant Esteve. Mai a la vida havia menjat uns espàrrecs, no tan sols d'aquelles dimensions, sinó que em va semblar que aquells espàrrecs era un producte absolutament diferent a qualsevol altre espàrrec que havia provat, d'aquests blancs, fins i tot de conserves, doncs, de Navarra, etc, etc. És a dir, vaig pensar, però escolta, Com pot ser que anem a buscar segons què, on, si ho tenim aquí a prop? Evidentment, això no pot ser per tothom, perquè no hi ha prou de producció.
El Jordi assenyalava un tema que és cabdal, que és això, el cost. No només cal esperar a que pugi el petroli, sinó que aquestes externalitats de la producció agrícola, que fins ara hem estat externalitzant, vingui algú, que algun dia vindrà algú amb una mica de seny i de sentit comú al mercat, i dirà, això s'ha d'incorporar al producte. De manera que, com acabo de veure jo aquesta tarda, doncs, cireres al mercat de la Boqueria oferint, perquè queda molt exòtic, Jordi, queda molt maco quedar un cistellet de cireres a la nit de Nadal a la taula, quedes com un fenomen, m'entens? Dius, doncs, això no pot... Això ha de costar, doncs, entre 300 i 400 euros als 100 grams. M'entens? Això seria el cost, i estic tirant barato. En el moment que en tot això es raoni, el quilòmetre zero no serà una qüestió de...
Serà competitiu.
Ah, exacte.
Ja està.
Entrarà com està entrant la solar. Quan ha començat l'eclosió de la fotovoltaica? Quan ha estat competitiva? I el quilòmetre zero serà competitiu en el moment que la resta de productes que vinguin on vinguin entri l'externalitat, tots els valors, impacte de CO2, emissions de CO2, impacte... I llavors això es posarà pels núvols.
Escolteu, per acabar, hem d'acabar, pocs segons. Has dit que hi ha una gent que comercialitza, que ens acosta aquests productes, perquè ara mateix la gent deu pensar, bé, i escolta, jo la botiga de sempre... jo trobo el que no vull dir. A partir d'aquí, on trobo jo cosa d'aquesta bona?
Actualment la cooperativa està venent producte ecològic, però amb això jo crec que és important que tots consumim, ens plantegem consumir producte ecològic, sigui quin sigui.
Allò, Francesc, és si els distribuïdors estan apostant.
Els distribuïdors estan apostant.
Si a través de pàgina web podem trobar una sèrie de distribuïdors, etcètera...
Sí, de fet, actualment la marca que fem servir és Mans. Estem comercialitzant a bon preu, altres cadenes com Condis, com Carrefour... Una miqueta són els que van veient que cada vegada hi ha més...
Carrefour, que està apostant, va entrar allò amb el peu coix i està...
És que hi ha més demanda, ho estan veient, i ells el mercat el coneixen molt bé.
Perfecte. Xavier Escudé, un plaer, i Jordi Puig, José Luis Gallego, mestres de cerimònia, com sempre.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau i que el 2020 continuï fantàstic.
El concurs.
Amb aquesta pregunta, quantes hectàrees formen part del projecte de la xarxa de pagesos? Atenció al premi, aquest lot de torrons i mels Alemany, amb torrons, mels monoflorals i gourmet, agradols de castanyer i fruits secs de xocolata i torta imperial. De la setmana passada, l'entrevista Green pregunta: Imatza i Zoom estan liderant aquest projecte a la zona de les Terres de Ponent o al Camp de Tarragona? El premi, aquest lot de 50 càpsules de cafè novell residu zero. De fet, són 5 caixes variades, sense herbicides ni pesticides i procedent de cultiu ecològic, és a dir, cafè certificat. La resposta era el Camp de Tarragona i la guanyadora, la Flora Jiménez, de la ciutat de Lleida.